Ràdio Les Gales, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Demà a la nit es clou la campanya electoral més curta de la democràcia. Una sola setmana, que en el cas de l'Escala ha passat més aviat desapercebuda amb un únic acte electoral convocat. Diumenge, tothom és convocat a les urnes. Serà la quarta votació en el que portem d'any. El mes d'abril, les eleccions generals, el mes de maig, les municipals i les europees. I ara, repetició de les eleccions a Corts. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui. El tractem també en format breu en aquest butlletí, acompanyat d'altres aspectes que ara mateix també destaquem. Temes com aquests. El govern instal·larà punts de recàrrega de vehicles elèctrics a 7 ports gironins, entre ells el de l'Escala. Ha de servir per fomentar la mobilitat sostenible i impulsar la transició energètica dins de la declaració d'emergència climàtica. S'acaba l'enderroc de l'edifici de la plaça Vixaixo, que mantindrà molt semblant el seu aspecte una vegada acabada l'obra. Pel que fa a l'edifici, es substituirà per un altre, amb locals comercials a planta baixa i pisos a les plantes superiors. La cursa de la dona de l'Escala 2020 serà el 26 de gener. En aquesta edició, els diners que recullin es destinaran a la investigació de la distròfia muscular de Duchenne, una malaltia minoritària que no té cura i que afecta un de cada 3.500 nens nascuts. L'esperança de vida ronda els 30 anys. A l'agenda d'activitats, els actes previstos pel cap de setmana, això és Biblionadons i exposició divendres, l'exposició Professors de Solitud, a l'Alfolí de la Sal. Dissabte, presentació del CD, Sardanes obligades de contrabaix. Concentració pels drets, les llibertats i l'autodeterminació, convocada per Tsunami Democràtic. Primera de les conferències del cicle 1 novembre per a Víctor Català. I diumenge, a plec de Sant Martí d'Empúries i últim dia de venda de castanyes a la platja. Meteorològicament parlant, això ho expliquem un dijous, de cel canviant amb xàfecs aquesta tarda i ambient de tardor avançada. Continua la programació a Ràdio L'Escala ara amb el magazín El Far, aquest magazín que elaborem conjuntament 5 emissores de mar. Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre i la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar. Això fins a les 6 des de l'Escala, amb Cristina Cantal des de les emissores citades, el periodista corresponent en cadascuna d'elles. Al punt de les 6, l'actualitat local, seguida de l'espai de cine amb Jordi Orna, amb Àngel Torrent, amb Anna Garrido. Al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, amb el Notícies en Xarxa, edició vespre, conduït per l'Ali Giné i Mon, amb Juanjo López, el control tècnic. A partir de les 8, la franja dels musicals, dijous Connexió Eclèctica i Sound System. A partir de les 11, la franja de les reemissions, per aquest ordre, del Més Calent a l'Aigüera i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Els que escolteu el programa i els que éreu atents al que expliquem abans d'ahir, recordeu que vam parlar amb un grup d'alumnes d'una escola, en aquest cas era aranyenca, que estaven visitant el Vell Marí, un projecte per conscienciar els nanos i els adolescents de la importància de la posidònia. La posidònia, de la qual n'hem sentit a parlar molt poc des de fa 3 anys enrere i de la qual en parlem molt de 3 anys ençà, és imprescindible ja no només per la vida marina, sinó per la vida a la Terra, per a la vida al planeta. I crec que aquest és un descobriment que hem fet de manera recent. La posidònia mediterrània, la posidònia oceànica, està en clara i ràpida regressió. I això no només preocupa els científics, sinó que ens hauria de preocupar molt a tots. En aquesta segona hora d'avui del Far parlarem de la Posidònia, de la seva regressió, de la seva protecció i, si s'escau, i ho dic perquè no és tan fàcil com sembla, de la seva recuperació. Serà, sens dubte, un dels eixos principals d'aquesta hora aquí al Far. Recordeu que podeu recuperar els continguts del programa a la web alfarfm.cat, els d'avui i els de tots els que hem anat fent ja pràcticament un any i mig. Arrenquem, doncs, aquesta segona hora. Però abans d'anar a parlar de la Posidònia, anem a parlar de pesca. Ens anem cap al País Valencià.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I com us dèiem, abans de parlar de la Posidònia, ens anem cap al País Valencià perquè volem saber i conèixer com van per allà baix les coses. I dic per allà baix perquè no sé per què. Àgueda Vitòria, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona vesprada.
Jo que estic proper a la ciutat de Barcelona, aquí a Arenys de Mar, quan parlo de la Costa Brava parlo d'allà dalt i quan parlo de València i tal parlo d'allà baix. No, no sé si a vosaltres us passa igual.
Sí, sí, bueno, nosaltres estem tan al sud que quasi sempre parlem de més a dalt, sí.
Escolta'm una cosa, aquesta setmana he pensat molt en tu arrel d'una trobada de dones de la mar que es va fer, que s'ha fet aquests dies, es va fer 5 i 6, ahir, abans d'ahir, i que sí, ha servit per posar en contacte moltes dones i per reconèixer la feina precisament de veïnes teves, no?
Sí, va ser el sisè congrés, o sigui, ja porten 6 congressos, sembla que estem parlant de dones en la mar des de fa molt poc de temps, perquè sí que és cert que ha sigut especialment en els últims 2 anys quan moltes d'elles s'han associat i han començat a fer força de manera més visible. Però este, el d'estos dies a Gijón, era ja el 6è congrés de la xarxa espanyola de dones del sector pesquer i van ser premiades les nostres veïnes de Gandia. Elles tenen una associació que es diu Adomar, i encara que la seva trajectòria és molt curta, van néixer l'any 2017, sí que és cert que bueno, han fet molt de rebombori perquè són molt, molt, molt actives, no paren de manejar-se, no han parat de fer coses en aquest temps, i aquest premi a la seva breu però intensa trajectòria estava més que merescut.
Doncs mira, aprofito per avançar que el dimarts vinent a l'Espai de Dones de Mar passarà per aquests micròfons la Raquel Llopis. És una d'aquestes dones reconegudes, una d'aquestes dones pescadores, i bueno, amb ella coneixerem una mica com els hi va el dia a dia, la feina, tota aquesta iniciativa i aquesta, bueno, aquesta determinació que han tingut a l'hora de tirar endavant l'associació. Vull dir que quan parlem, en sabrem, o almenys nosaltres, en sabrem una miqueta més.
Sí, Raquel és la, ella és la presidenta de l'associació, és de les que es tira del carro i, bueno, tant ella com la resta de membres, sobretot el que, en el que s'han centrat, a part d'establir molts contactes amb dones de la mar d'altres regions, com per exemple Galícia, han realitzat diverses activitats d'intercanvi que ja vos contarà ella, però sí que una cosa en la que s'han centrat molt ha sigut en la lluita per els drets de les dones que treballen al sector de la pesca, les professions de les quals no han estat reconegudes o quan ho estan no s'equiparen d'alguna manera, perquè hi ha feines concretes que no estan tipificades com a ofici i inclús que no apareixen, no estan reconegudes per l'Institut Social de la Marina com a feines de la mar i per tant no estan al nivell a l'hora de les pensions, de les cotitzacions i demés d'altres professions de la mar, no? Especialment això passa en el cas de les revendedores de xarxa. Sí. I en el cas de les poseres, que no sé si aquest nom el teniu per Catalunya, no sé si sabeu el que és.
Què és?
Em sembla que és un localisme. Les poseres són les dones, normalment solen ser la parella del patró d'algun dels mariners, que fan un poc el que és el treball administratiu de la barca i el que és el recolzament logístic de les embarcacions, les que s'encarreguen de fer la compra i totes aquestes coses, que és una tasca imprescindible i és una feina de moltes hores al dia i que no està reconeguda de cap manera. Aleshores, elles, Raquel i la resta de membres d'Adomar, en estos anys de trajectòria, en estos vora 2 anys, sí que han insistit molt, molt, molt en això, en el reconeixement d'aquestes professions que se'ns passen per alt a voltes.
Ara estava pensant, bueno, aquí diem, en vam dir armadores. Va venir la Cristina Caparrós, que fa precisament aquesta feina a la Barceloneta, a Barcelona, amb les embarcacions del seu pare, i ella es va definir com armadora.
Clar, però l'armadora és la propietària.
Sí.
I no sempre en aquest cas elles són propietàries. N'hi ha voltes que sí, però n'hi ha voltes que no, que simplement fan aquesta feina, però no són propietàries sobre el paper. L'armador és el propietari de l'embarcació, o l'armadora, la propietària. Però no és exactament aquesta definició. Però en quant a tasques i en quant a feina, quasi que seria el mateix, però sense el reconeixement de ser propietari.
Mira,
sí que hi ha una cosa... Digues.
No, digues, quina cosa hi ha? Digues.
Sí que hi ha una cosa respecte a això de les dones que treballen remendant xarxes,
sí,
que és interessant, i aquesta feina no està reconeguda, però el mes passat, en octubre, es van incloure noves activitats al repertori d'oficis artesans de la Comunitat Valenciana, on hi ha una llei que és específica, la Llei d'Ordenació de l'Artesania, on entren a una cabassada de professions diferents, i inexplicablement hi havia feines que encara no estaven presents, però des d'octubre, o sigui, des de fa menys d'un mes, s'han inclòs també els artesans de la pesca tradicional i els artesans de la vela llatina. I això obri d'alguna manera el camí no només al reconeixement d'aixòs oficis, es parten homes o dones, sinó sobretot de cara a la formació.
Val.
Perquè no hi havia una formació reglada, per exemple, per a remendar xarxes o per a mestres d'aixa.
Ja.
No teníem res d'aixina al País Valencià i amb la inclusió d'aixes professions en aixa llei s'obri tot un ventall de possibilitats, especialment pel que fa no només al reconeixement, sinó també a la formació.
Bueno, poc a poc, molt poc a poc. Jo el que anava a dir, el que volia referenciar, és que tot això que expliques, els oients que de vegades van sentint, però que bueno, doncs en la seva vida no tenen per què quedar-se amb totes les dades, que no estem parlant de feines ni de variacions legislatives que vinguin de molt lluny i que, per tant, hagin quedat en l'oblit del temps. No, és que les renovacions i les revisions públiques i administratives que s'han fet de la feina de les dones de mar són, en molts casos, molt recents i tampoc se les ha tingut en compte. Jo recordo ara fa uns mesos parlant amb les redeires gallegues que se n'anaven a Madrid emprenyadíssimes, parlaven amb elles mentre feien el trajecte, a reclamar-li al govern que en la reforma que acabaven de fer se les inclogués, perquè eren les úniques que s'havien quedat fora.
Sí, sí, és que a més és vergonyós. I en temes com, per exemple, el reconeixement de les malalties laborals. O sigui, estem parlant en moltes ocasions de feines físiques en condicions dures i no es reconeix després els problemes de salut que puguen tindre aquestes dones. I duen tota la... Sempre han estat a la sombra,
I
no?
Tant.
I ara hora d'això. I tot este associacionisme i el moviment que n'hi ha, especialment des de fa un parell d'anys, encara que vull insistir en això, encara que són més visibles des de fa dos anys, però n'hi ha molta gent, n'hi ha moltes dones treballant al sector pesquer des de fa temps, és molt important que ho aplaudim i que ho recolzem.
I tant que sí.
Perquè estan ahí batallant, i és que és increïble que encara no hi ha una sèrie de drets bàsics reconeguts.
Àgueda, si et sembla, dijous vinem, perdó, en parlem i ja hauré parlat amb la Raquel, per tant ja poder donar-te un parell de dades, d'acord?
Perfecte, vinga, que passeu bona vesprada.
Cuida't igualment, a reveure, molt bona tarda.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Sempre s'ha parlat de la importància de la selva amazònica a l'hora de mantenir l'equilibri i el medi ambient del planeta. Doncs bé, hem de saber que la Posidònia mediterrània captura molt més CO2 que tota la selva amazònica. Que això no vull dir que no sigui important, però que hem de tenir present de que el mar juga un paper fonamental en el manteniment del medi ambient. I aquesta Posidònia està en clara, ràpida i franca regressió. Avui en volem parlar, perquè prenguem tots consciència del que estem perdent cada cop que acaba un any, un 6% del total de Posidònia que hi ha a la Mediterrània. I per fer-ho, vull començar presentant dos convidats. El primer el tenim als estudis de la xarxa, és en Miquel Ventura, director de la Fundació Mar. Miquel, bona tarda i benvingut.
Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
I per ajudar-nos a tu a prendre consciència del que estem perdent i que és molt. No?
Sí?
És així, no?
Ah, sí, m'estàs preguntant
sí,
a mi.
Sí, sí.
Sí, no, realment nosaltres fa molts anys que treballem amb l'estudi i diagnosi de l'estat de l'àmbit marí més litoral i, òbviament, treballem molt a la zona de la Costa Brava i, sí, evidentment, hem detectat en els últims 10 anys una regressió important d'aquest important ecosistema. I, bueno, jo crec que nosaltres som una entitat que té una visió molt realista del que està passant perquè permanentment estem en el mar, estem en les diferents estacions de control que tenim a tota la costa catalana i inclús també Balear. I bueno, realment, si sí, el que estaves dient tu d'aquesta pèrdua del 6%, jo la veig molt, molt prudent, jo diria que és més. I realment hi ha un tema preocupant i és que pràcticament des de l'administració no sap absolutament res. I bueno, jo, una mica aquesta és la nostra visió, no? Sí que detectem algunes zones concretes que sí que es van recuperant d'una forma molt, molt prudent i que, doncs, com fa molt poc a la zona de Sant Feliu de Guíxols hem vist la floració. No oblidem que la posició oceànica és una fanerògama marina, que té, és una planta,
sí?
que té flor, que té fulles, que té rels i que té fruits, genera fruits. I aquesta qualitat d'aquest organisme que genera uns ecosistemes d'alt valor ecològic, per nosaltres és fantàstic veure com cada any en alguns punts concrets de més qualitat doncs genera aquesta flor que després donarà lloc a un fruit i això permet tenir una certa esperança, no? Però en general, en altres zones on hi ha molta pressió de tipus doncs, turístic o bé doncs, hi ha pressió del sector nàutic, realment veus com aquesta praderia, aquests espais doncs es van minvant cada any.
Correcte.
I no veus que es recuperin, perquè, com bé sabem els que l'estudiem, una posició oceànica afectada doncs, té un procés de recuperació més lent que un bosc d'alzines, quan l'ha afectat un incendi o una altra pertorbació.
Deixa'm presentar un convidat que també ens està escoltant i que coneix, ara que parlaves tu de Sant Feliu de Guíxols, també coneix perfectament el cas de la Costa Brava. Cristina, amb qui podem parlar?
Doncs sí, parlem amb el biòleg i submarinista Boris Weisman, que bé treballa per al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baixter, i aquesta zona, com bé deies, la coneix molt bé.
Boris Weisman, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, també vull saludar el Miquel.
Doncs, escolta, us coneixeu, Boris? Miquel, us coneixeu?
Sí, i tant.
Doncs mira, ja està. Ja. Doncs va, vinga, entre tots dos, mano a mano. Pel que deia ara en Miquel, Boris, és una recuperació molt lenta i molt complicada, no?
Sí, evidentment. La Posidònia oceànica, com bé ha dit el Miquel, és una planta superior, ¿vale? O sigui, no és una alga. És una planta superior que crea pues, rels, crea els seus rizomes, crea els seus paquets, les seves arrecifes, no? I tot això pues, té un creixement molt lent, va acumulant molta informació, va acumular molta matèria orgànica al llarg de molts anys, i això pues, requereix un temps, requereix com que té un creixement molt lent, pues, a la vegada té una recuperació molt i molt lenta. I nosaltres, els humans, estem afectant no només la Posidònia, sinó tot el sistema marí, estem afectant d'una manera dramàtica, diria, no? a molts nivells, sobrepesca, contaminació, escalfament, tu pots nombrar tot el que vulguis, no? I tots aquests efectes tan dràstics que estem fent sobre el mar pues estan pagant factura. La Posidònia té una importància molt gran a nivell ecosistèmic i a nivell de serveis als homes, perquè a nosaltres ens interessa molt que la Posidònia estigui en bon estat, com a reservori de CO2, com tu has dit, que captura el CO2 que nosaltres emetim, com a nursery de petits peixos que després pescarem i menjarem, com a aclaridor de la matèria que hi hagi en suspensió a l'aigua, com a protector de la costa, és a dir, té una importància per nosaltres vital. I per un costat l'estem afectant i per l'altre costat, pues, clar, és un sistema que té moltíssim de valor a molts nivells.
Us pregunto a tots dos, Miquel, a Boris, tots dos, o un, tant se val, però només les embarcacions, és a dir, només les àncores realment són les que, o la pesca són els que estan fent mal a la Posidònia a través de les portes de l'arrossegament o bé de les àncores, o hi ha més elements?
Home, jo, si em deixes, Boris...
Endavant, sí, Miquel.
Mira, jo la veritat, per l'experiència que tinc, o sigui, el medi marí està rebent, com bé ha dit el Boris així general, una sèrie d'impactes, és un sumatori d'impactes. Des de l'escalfament global a la invasió d'espècies forànies que són invasores, a l'aparició d'organismes com protozous que poden afectar algunes de les espècies que viuen en aquest ecosistema, fa molt poc, en un any i mig hem vist la desaparició d'una de les espècies més emblemàtiques del Mediterrani, que és la Pinna nobilis, que és un mol·lusc gegant que viu en aquests ecosistemes, i durant un any i mig hem vist d'una forma pràcticament setmanal la desaparició d'organismes que tenien més de 20 o 25 anys. Això és un exemple d'aquesta suma de factors negatius que no només afecten a les praderies de Posidònia, sinó a tot el medi marí. I hi ha coses que tenen una solució més o menys factible, com podria ser el control del fondeig d'embarcacions a l'estiu, que està molt mal organitzat, o bé, per exemple, el fet de que els pescadors de ròssec utilitzin les xarxes en zones inadequades, no? Que això està bastant controlat i penso que en aquests moments els pescadors són molt conscients de que no poden arrossegar les xarxes o posar altres arts de pesca en zones de Posidònia. Jo crec que això està bastant controlat. Però, com deia abans el Boris, i com tots els científics defensem, és una suma d'impactes que realment és molt difícil d'abordar d'una forma global i que requereix doncs la participació d'una forma transversal de tota la societat, des de les empreses, el sector pesquer, la societat civil, el turisme, etc. És un problema difícil d'abordar.
Boris, si és una planta, es pot replantar, no? O no?
Es pot replantar, bona qüestió. Ara, en els últims anys, sí que s'han estat fent... Bueno, de fet, ja fa anys que es fan experiments, però ara resulta que sembla que estan començant a donar resultats de agafar aquests rizomes, plantar-los i que agafi, rebroti. Sembla ser que podria ser que funcionés. I jo penso que encara és una mica prematur per dir si aquest sistema funciona o no, però és un tema que ja fa molts anys que se'n parla i s'intenta, i que per un costat seria una solució, seria un parxe, seria un parxe, perquè si bé et permet solucionar les estropícies que fas per una banda, per l'altra, també això és una mica perillós, perquè com tota moneda té dues cares. Perquè si dius, mira, jo aquí faré un espigó, jo aquí faré un port, jo aquí faré no sé què, em carregaré una pradera, però no et preocupis que te la replantaré. Clar, això, com tot, té dues cares, no?
Però després hi ha un risc amb això, sí? Que jo crec que hi ha un risc, i és que realment, tot, en alguns casos molt concrets, s'ha tenint cada més èxit replantar tant llavors com rizomes de Posidònia. Com hem dit al principi, és una planta que té un creixement lentíssim, i per arribar a consolidar un hàbitat o un ecosistema de Posidònia escènica necessitarien anys i anys i anys. Per tant, jo crec que a escala humana segueix sent bastant inviable pensar que podem replantar Posidònia en llocs on abans hi havia Posidònia d'una forma més o menys coherent i viable, no? Això s'ha de tenir en compte.
Per tant, desestimem aquesta idea, la renovació ha de ser natural d'una espècie, d'una planta que només tenim a la Mediterrània, és a dir, no hi ha Posidònia a cap altre lloc del planeta que s'hagi trobat, penso.
Bueno, no hi ha Posidònia oceànica. De Posidònia n'hi ha unes quantes arreu del món.
Però si és oceànica, per què està a la Mediterrània? És la pregunta tonta del dia, eh? És a dir, ja em perdonareu. Però si li diem oceànica, per què està a la Mediterrània?
Bueno, això, si em permets, Boris, això és el que deia el Marc Galef, no? Que el Mediterrani és un oceà a escala humana. Jo suposo que la persona que va determinar i va posar el nom a aquesta espècie doncs va pensar una mica en això, en l'oceà en general, no?
Sí, això és un problema molt, molt conegut pels taxònoms, que són els que es dediquen a posar-li noms científics a les espècies, no? En el primer moment que va identificar la posició oceànica, doncs li va dir, mira, això és la planta que creix a l'oceà. I després van veure que a altres bandes del món també n'hi havia Posidònia, però que no era la mateixa. Aleshores, clar, li has de posar un altre nom diferent, però aquest ja està ocupat. Aleshores, has d'inventar-te, doncs, Posidònia australis, Posidònia altres Posidònies, perquè, clar, primer ja està ocupat.
I les posidònies, l'Australis i les que hi ha d'altres llocs del món, fan la mateixa feina que la que tenim a la Mediterrània o no? No tenen res a veure?
Bueno, n'hi ha algunes que sí, que són bastant semblants, tenen una dinàmica bastant semblant, i les altres que no. De totes formes, jo la que conec és la posidònia oceànica. Les altres posidònies les conec per coses que he llegit, però no, personalment no les conec. No sé, tu, Miquel, si saps alguna cosa.
Miquel?
No, jo he bussejat a molts mars del món i les he vist, però jo considero la posidònia oceànica, la Mediterrània, totalment diferent pel tipus d'escull que genera, per la seva densitat i cobertura que té del fons marí, i sobretot per el número d'espècies associades a aquest ecosistema, que són més de 1.000. Això també és important. O sigui, la posidònia oceànica mediterrània té una capacitat d'integrar espècies i de generar un ecosistema realment vital, que és com un bosc tropical, que és riquíssim, i a més, que varia al llarg de l'any. O sigui, la posidònia, a més de ser una planta, doncs li cau la fulla, i llavors a la tardor, que és quan realment doncs la fulla cau, perquè durant tot l'any doncs ha estat creixent i s'ha estat desenvolupant, doncs ve un temporal i queda tot el fons de posidònia totalment diferent, no? I això l'habita unes espècies diferents. O sigui, té un cicle interessantíssim, tant a nivell cultural com científic,
sí?
I és una espècie de gran valor per la nostra qualitat de vida, per les platges, aquesta transparència de l'aigua que tenim.
Gràcies.
La sorra de les illes, per exemple, Formentera.
Miquel, fem una cosa. Deixa'm acomiadar en Boris, que ha de marxar. M'aturo 3 minuts i, si vols, anem precisament cap a les illes. Boris, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Encantat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat. Crec en la paraula, crec en la sobretaula, crec en la cervesa ben fresqueta a mitja tarda. Crec en el control, crec en el desgavell, crec en el ball caòtic però ordenat dels estornells. Crec en la bona fe, crec en donar la mà, crec en salvar angleses obeses d'un ascensor de Lloret de Mar. Crec en l'aire, sempre l'aire, l'aire i el seu moviment, permanentment diferent. Crec en l'aire, sempre l'aire, perquè la força del vent és un país fet per la gent. Crec en un altre món, crec en el paradís, crec que ens volen confondre amb un miratge d'encís. Crec que anem adiat, crec que anem al pas dels anys, crec que si sempre estem junts no caurem mai en tants parats. Crec que l'aire, sempre l'aire, l'aire i el seu moviment, permanentment diferent. Viatjo com la pots i em confonc de religió. Sóc partícula ridícula que navega sense por. Si veig que reso massa, crec en tu. Si veig que prego gaire, crec en la.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
posant en relleu no només la seva importància, sinó el drama de la seva desaparició. Miquel, parlaves de la importància de la Posidònia i ho referenciaves parlant de les Illes Balears, que on hi ha el 54% de Posidònia. Digue'm, apunta'm, què apuntaves?
No, jo el que, de la importància que té, de les funcions i dels beneficis que ens dona, en el cas, per exemple, de Formentera, com sabeu, la Formentera és una illa preciosa del mig de la Mediterrània occidental, i que les platges tenen aquesta sorra blanca, i la gent es podria preguntar d'on ve aquesta sorra, no? Doncs precisament la Posidònia oceànica, que són aquest ecosistema, aquest bosc submarí, que té milers i milers i milers i milions de fulles, doncs els organismes que viuen a sobre de les fulles són capaços d'agafar el carbonat càlcic que hi ha dissolt a l'aigua de mar i crear una conquilleta o crear una estructura calcària de color blanc, que quan la fulla cau a la tardor, doncs aquesta estructura calcària forma part de la sorra. Durant milers d'anys s'han generat tonelades i tonelades de sorra blanca, que són les que mantenen i nutreixen aquestes platges tan precioses de les quals disfrutem. Llavors, aquesta és una altra funció que té, no? Després també, per mantenir i protegir aquesta sorra blanca preciosa, no només de les Illes Balears, sinó d'altres llocs que també hi ha Posidònia, doncs la pròpia estructura d'aquest bosc submarí evita que les onades i els temporals s'emportin aquesta sorra. Això també és una funció importantíssima, que seria impossible de mantenir-la d'una forma artificial. Per tant, hem de ser molt conscients, sobretot el sector turístic, que el fet de poder guanyar-se la vida i generar benefici, llocs de treball, amb aquest entorn que valorem tant, que és la costa catalana o la costa balear o el Mediterrani en general, seria importantíssim invertir algo de diners en conservació. Nosaltres vam fer un estudi l'any 2006 sobre el valor que tenia un litoral o la riquesa que generava un quilòmetre de Costa Brava, no? I vam arribar a la conclusió de que generava més de 12 milions d'euros any de producte interior brut i venia en part per el turisme. Llavors, si tu et preguntes quants diners inverteix el sector turístic en la conservació d'aquest entorn que li dona vida, doncs pràcticament és zero.
Deixa'm,
això ens ha de fer reflexionar.
I tant que sí. Deixa'm anar precisament a les illes Balears, perquè allà s'ha fet, es va aprovar un ordre, una llei, per protegir la Posidònia. A les Illes Balears hi ha el 54% de la Posidònia que hi ha al nostre país. A Catalunya el 2% i a País Valencià el 27%. Quin és el problema? Doncs que el que passa amb moltes lleis, que s'aprova la llei però després ningú s'encarrega del seu compliment. Deixem saludar el Xisco Sobrado, que és responsable del programa marí de Gengope Eivissa. Xisco, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda i gràcies per convidar-me al programa.
I segurament, en el moment que es va aprovar la normativa, tothom es va posar la medalla. El que passa que una cosa és aprovar i una altra cosa és fer que es compleixi, no?
Sí, estem parlant d'una normativa que va aprovar l'any i encara s'ha de desplegar, però com has dit tu ben bé, una cosa és aprovar la normativa i l'altra cosa és implementar-la, no? El que hem diagnosticat ara, sobretot el que és el nostre àmbit d'actuació, que és el Formentera, és que hi ha una vigilància, que aquesta vigilància està centrada sobretot a lo que són espais naturals protegits, com Xarxa Natura i Parc Natural, però el que és fora de Xarxa Natura i Parc Natural, pràcticament no hi ha vigilància, no? I el que estan identificant és que potser a les àrees protegides el fumbeig està bastant controlat, però ara que no són àrees protegides hi ha un fumbeig molt massiu en praderies de Posidònia oceànica, no?
Pel que llegeixo també, Xisco, no sé quina és la quantitat de les sancions que els hi posen cada vegada que fundegen, però pel que sembla o pel que hem vist publicat, hi ha propietaris d'embarcacions que prefereixen pagar la multa que no anar-se'n una milla o dues milles més endins, o les que siguin, per fundejar la seva embarcació.
Sí, a veure, jo crec que això ha passat. Són casos molt puntuals, també. Per lo que és la nostra experiència, sempre que hem avisat a qualcú normalment i ho acompanyes de un mitjà de vigilància, sí que fan cas, no? Aquests casos puntuals que tu dius són casos molt, molt concretes, de persones molt concretes, d'embarcacions molt concretes, que prefereixen pagar la multa i no moure's del seu lloc, no? Estem parlant d'embarcacions de més de 50, 60 metres de flora, no?
Clar, ja va generar mal poder adquisitiu.
Però, clar, això és una part anecdòtica del problema, no? Jo ara mateix, com està la situació, per tal d'aquest tret estigui desplegat totalment, es necessitaria més agents de medi ambient dedicats a temes de tasca de vigilància, no? Vigilància de temes marins, no? Perquè el que està passant ara és el que deia, no? Als espais protegits hi ha una vigilància més o manco que funciona.
Clar.
I jo penso crear l'efecte diàspora, no? Que en vacacions que no poden fondejar les zones protegides, estan les zones que en principi no estan protegides i estan fondejant amb un praderia de Posidònia.
De fet, es detecta que, com dèiem, les illes hi ha el 54% de Posidònia. Bé, doncs, d'aquest 54%, o sigui, sobre aquest 54%, es calcula que el 40% desapareixerà de manera imminent. És a dir, la desaparició, la regressió de la Posidònia a les illes Balears és molt més ràpida, molt més clamorosa que no pas, per exemple, a Catalunya.
Sí, a veure, això també està molt relacionat amb el canvi climàtic, no? Un impacte que òbviament afecta a tota l'extensió de praderia de Posidònia oceànica degut a l'increment de temperatura i això fa el que augmenta la mortalitat de la planta, no? Però el canvi climàtic és un factor, no? Tenim que tenir en compte tots els altres factors, el que és el fondeig d'embarcacions, però també la mala depuració d'aigües, no? I si ho poses tot junt, pues al final són molts factors que sí que afecten a les praderies de Posidònia oceànica, no?
Xiscut.
Si tens una praderia en bon estat de salut,
clar,
pues seria més resistent o suportaria millor l'escalfament de l'aigua provocat pel canvi climàtic.
Xisco Sobrado, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Bona feina i molta sort. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Vinga, fins la propera vegada.
A reveure. Miquel, en Xisco ens afegia aquí, al final de la conversa, ens afegia un element que no havíem contemplat encara fins ara, però que es veu que també és important, que és la depuració d'aigües. Les depuradores...
Fonamental.
Funcionen fonamental. Molt malament.
Bueno, les depuradores estan dissenyades per una població resident, en el cas de la Costa Brava, eh? Però què passa? Que a l'estiu hi ha una afluència de turistes brutal i això fa doncs, que aquestes depuradores funcionin doncs, d'una forma poc eficient. Què passa? Que molta part de la contaminació que porta l'aigua residual i les aigües depurades que no es poden filtrar a les plantes doncs, van al mar. I això provoca també uns canvis realment importants a totes les zones costaneres. Les aigües es tornen menys transparents, que això afecta la Posidònia. Les aigües contaminades afavoreixen la presència d'espècies que no és que siguin invasores, però són les que es veuen afavorides per aquestes substàncies tòxiques o contaminants, com poden ser les algues normals i corrents. I bueno, tot això genera un canvi de l'equilibri ecosistèmic natural de l'entorn més verge, no? I això fa doncs, que també les posidònies vagin en regressió. Una cosa que tampoc hem parlat són les espècies invasores. Per exemple, tenim la caulerpa filindràcia, que és una alga que ve de l'Índic a través de les aigües d'allà dels grans vaixells, i aquesta, pues, quan la Posidònia està dèbil, aprofita per créixer en els hàbitats on hi havia Posidònia i es desenvolupa, per tant, utilitza els recursos naturals que utilitza la Posidònia per créixer ella. Això també és greu. El que deia abans el Xisco, és una suma de factors que difícilment hi pots posar un límit, no? Van sortint elements, impactes, coses que no podem controlar fàcilment, com el canvi climàtic, que d'alguna manera doncs, afectaran aquest ecosistema i al final els que rebarem serem nosaltres perquè la nostra qualitat de vida serà inferior.
I de fet tot això que estem explicant no és nou, ens sona nou, perquè és cert que fins fa relativament poc temps, parlo d'un parell d'anys, no es tenia a nivell social tota aquesta incidència, però avui l'Isabel, remenant per internet sense anar més lluny, recuperava articles del 2010 on el CSIC ja referenciava aquesta regressió de la Posidònia i la importància que té aquesta espècie, aquesta planta, per la vida humana.
Jo, aviam, jo porto més de 20 anys treballant al mar i sempre, des que vaig començar, que vaig acabar la carrera, he treballat amb la posidònia com a una espècie amb risc, no? En l'any 92, la directiva d'hàbitats ja posava aquest hàbitat com a prioritari de protecció. Això vol dir que en tots els espais litorals que hi ha posidònia escènica s'han establit mesures correctores i mesures de protecció. En l'any 2006, la Generalitat de Catalunya va posar dintre de la xarxa Natura 2000 europea 90.000 hectàrees litorals de la costa catalana on hi havia molta part de la posidònia aquesta que parlaves abans, aquest 3-4%. I d'aleshores ençà no s'ha fet cap programa concret de protecció, tot i que hi ha una normativa, abans en parlàvem, el Mediterrani és el mar més legislat del món, però el problema és que no s'implementa ni es controla el nivell de protecció efectiva i compliment d'aquestes lleis. Per tant, estem en una situació molt, molt, molt difícil i revertir-la costarà molts diners, molts esforços i molt de sacrifici per nosaltres, que som els investidors que posem en valor aquesta informació.
Doncs bé, tocarà fer el que toca fer sempre, que des dels mitjans generem la preocupació social i a partir d'aquí les administracions s'hi posin, perquè si no ho fem així, vaja, d'una altra manera encara no s'ha fet mai en cap tema. Vull dir que avui hem fet una petita mostra, però que tocarà seguir posant pressió. Miquel, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda, Miquel Ventura.
A vosaltres.
I estem en contacte, seguirem parlant,
Perfecte.
Per complir aquesta pressió de la qual feia jo referència. Una abraçada i molta sort.
Igualment.
Gràcies. Director de la Fundació Mar, donant-nos tota la informació que ens ha donat sobre la situació de la posidònia i la seva desaparició. Però abans de tancar aquest espai, sí que m'agradaria posar de manifest que s'estan fent coses a nivell particular, d'acord, petites coses, bé, però que, com passa amb els plàstics al mar, doncs si tots fem una miqueta, al final, entre tots fem un gran molt, no? És la iniciativa d'una cocteleria de Blanes que impulsa un projecte medioambiental amb la voluntat, precisament, de conscienciar i de recuperar aquesta posidònia. Deixeu-me que saludi a un dels responsables i a un dels impulsors, que és l'Àlex Mena, responsable de comunicació de la cocteleria Hola La de Blanes. Àlex, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
I que, bueno, va bàsicament a diferents àmbits, no? Xerrades divulgatives i també, bé, activitats pràctiques amb posidònia, no?
Correcte. El projecte, bueno, porta com a nom Cuido la posidònia, que és el propi hashtag, que és el nom del projecte, i bé, aquest projecte neix des d'una reflexió que hem fet nosaltres des de la cocteleria, vull dir, estem al port de Blanes, vull dir que estem molt a prop del mar, i és una reflexió sincera a l'hora de voler créixer com a marca, però créixer fent coses, no? És a dir, per tant, afegir un valor afegit, no? I en aquest cas tenim clar que volia ser amb el medi ambient. Per tant, doncs, el tema de la posidònia creiem que ens dona molts símils a nosaltres, vull dir, ens sentim molt identificats, ja que doncs, al final la posidònia és una planta doncs, que és un indicatiu de qualitat i ve moltes altres símils que ens ve molt, molt bé. No? Per tant, sí, aquest projecte pretén ser com una gratitud al medi ambient, ja que al final nosaltres tots els negocis que vivim, ja siguin negocis petits o grans, des d'hotels, bars, cocteleries com nosaltres, que estem a prop del mar, ja siguin primera línia, segona línia, tercera línia, tothom posem en boca les nostres publicitats, Mediterrani, Costa Brava, Sol, Platja, però sincerament pocs fem coses, no? Pocs fem coses per cuidar el Mediterrani. Per tant, doncs, al final aquest projecte vol ser un gràcies en el medi ambient, no? I poder, doncs, ser els ulls de la ciutadania i ficar-los a sota el mar i fer veure i prendre consciència de que sota el mar passen moltes coses, no? I la posidònia és, doncs, un aspecte clau.
Per aquest motiu, i en col·laboració amb el CEAP de Blanes, heu organitzat una xerrada el proper dia 22 de novembre, a 8:15 del vespre, on precisament una bona amiga del programa, la Teresa Alcoverro, serà doncs, parlant de la posidònia, no?
Correcte, sí, vam buscar col·laboradors i, òbviament, sent de Blanes, doncs, no podia ser una altra manera que el CEAP. Els vam parlar de la nostra idea, els va semblar molt bé, i de moment doncs, sí, hem pactat tres xerrades, que la primera serà, com bé dius, el dia 22 de novembre amb la Teresa, I no només, és a dir, el projecte, a part, òbviament, de parlar de la Posidònia, també combinarà una mica gastronomia, no?, per fer-lo qualcom més interès, no?, per la cara de la ciutadania. És a dir, la mitja hora, la primera mitja hora, parlar a la Teresa, donar a conèixer la Posidònia, i la següent mitja hora, doncs, un dels col·laboradors, que és Made in Cocktails,
sí?
On un Damià, que és un bartender, i Víctor, que és un cuiner de renom, i són formadors de renom, doncs ens estan creant el còctel Posidònia, l'etapa Posidònia, que inclús es podrà fer maridatge, i el 70% d'aquest cost, d'aquest producte, aniré tot per al projecte. Per tant, doncs, és una mica també aquests productes que estem creant amb causa, no?
Per tant, tothom que demani el còctel Posidònia, que no porta Posidònia, vull pensar, eh?
No porta Posidònia, no.
Ni la tapa Posidònia, que tampoc em porta, eh?
No, la volem conservar.
Exacte. Que sàpiga que el 70% del cost d'aquest producte anirà a poder investigar i a tirar endavant el projecte de preservació de la Posidònia que s'impulsa des del CEAP. Jo crec que, mira, ara ens deia el Miquel Ventura, el director de la Fundació Mar, que vam fer un estudi fa un temps que cada quilòmetre quadrat de la Costa Brava genera anualment en turisme 12 milions d'euros. Un quilòmetre, 12 milions d'euros. I jo pensava precisament, bé, i què fa el turisme per retornar tots aquests diners que els hi dona, no? Doncs ara tenim una mostra, la vostra iniciativa va precisament en aquest camí, no?
Doncs és aquesta la reflexió que vam fer i espero que amb aquest projecte es quedi precedent i al final els petits negocis, tant autònoms com pimes, som la gran majoria, o sigui, la xarxa empresarial, per tant, si tot això s'encomana, crear aquest valor afegit per la societat i inclús pel medi ambient més proper, doncs, escolta, vull dir, l'objectiu serà complet, no? Al final, l'objectiu d'aquest projecte pretén ser donar a conèixer, prendre consciència de gent, generar habilitats i destreses, promocionar i col·laborar amb actors, com el CEAP, és a dir, al final, doncs, volem ser un altaveu per la ciutadania i posar els ulls sota el mar, que passen moltes coses, no? Vull dir, el plàstic sí que és algo molt més visible
i
que ja s'hi estan fent forces coses, però potser ja sota el mar encara falta, doncs, no sé, captar l'atenció de la gent, no? Llavors, doncs...
I, de fet, amb això de la Posidònia, és a dir, la problemàtica de la Posidònia, tot i que ara en Miquel ens explicava que fa molt temps que està detectat, certament a nivell social i a nivell privat, fa relativament molt poc temps que es té consciència. És a dir, s'han fet encara, jo penso, molt poques coses. En plàstic s'ha fet molt, en Posidònia s'ha fet molt poc.
Correcte, i no només això, sinó, és a dir, per exemple, a Blanes, no?, que nosaltres estem situats a Blanes,
sí?
Hi ha Posidònia, i molt poca gent, o sigui, hi ha una petita praderia de Posidònia, però bueno, encara tenim alguna cosa, no? Molt poca gent ho sap, i quan la gent els hi comentem, es sorprenen, no? Precisament ara, un dels col·laboradors nostres és el centre de busseig de Blanes, a Blanes,
sí?
Sud,
sí?
Que hem imprès una lona amb el nostre logotip, el gesto del projecte, el logo dels col·laboradors, i volem submergir aquesta lona i gravar unes imatges subaquàtiques a sobre d'aquesta praderia de Posidònia per donar-la a conèixer. Llavors, bé, al final també hi ha moltes històries amb la Posidònia Blanes implicades amb el poble, és a dir, hi ha un barri que es diu Saboguer i al final té prou relació, vull dir que volien implicar històries de proximitat amb el projecte, no? Per tant, crec que pot ser interessant.
Doncs quedeu-vos amb les dades. El bar, la Guingueta es diu Olalà, està a Blanes i l'event, la trobada, es farà el 22 de novembre, començarà a 8:15 del vespre i tindrà una horeta, fins 8:45 aproximadament a la cocteleria Olalà de Blanes. Tothom que pugui vulgui, que s'hi apropi i que prengui consciència de la importància de preservar, cuidar i mantenir la Posidònia al nostre país. Àlex,
correcte.
Ha estat un plaer conèixer la iniciativa i saludar-te. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat.
Igualment, i des d'aquí, si em permets, faig una petita crida, que avui necessitem col·laboradors, vull dir que tot col·laborador que es vulgui sumar-hi, ja sigui amb espècies o amb diners, vull dir, esperem, serà benvingut al projecte.
Que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
A reveure. Doncs així hem volgut avui donar aquest petit cop d'ull a la realitat de la Posidònia, que ens hauria de preocupar a tots i que malauradament encara a dia d'avui passa molt desapercebut al gran gruix de la societat. Nosaltres en seguirem parlant. Seguint eixamplant la cultura marinera, el coneixement del mar, ja no només pròpiament del mar, sinó també de tot allò que volta al voltant del mar. Una de les aportacions culturals que hem tingut a través del mar han estat els refrans, les dites, les frases fetes. Avui volem recordar-ne i conèixer una de nova.
Noia, si feliç vols ser, no et casis amb mariner.
Ara ens toca, noia, si feliç vols ser, no et casis amb mariner. Bueno, això era molt segur al segle XIX, perquè al sortir la barca llatina, sortien les barques al dematí i no sabien mai en quina hora tornarien, depèn de la pesca i depèn del temps. Llavors, hi ha moltes referències històriques de molts negats, sobretot els negats aquí de Vilanova del 1886, i la qual tenim referent bibliogràficament, i que van morir 22 persones, però hi ha altres, com el temporal del Juvení, que també va afectar molt a Llevant, i hi ha moltes referències que podríem afegir de fets molt variables que demostren la inseguretat, no?, de les famílies davant del mal temps quan l'home està pescant.
Segueix la llum del far.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I per posar punt i final al programa, com sempre, ens n'anem a la cofradia per saber quin preu ha tingut avui el peix. Una jornada en què el fred ha estat protagonista i una nuvolada, no sé si ens pot complicar la jornada de demà. Ens anem cap a Arenys de Mar. Martí Cadallans, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom. Sí, es pot dir per demà, sí, que entra una borrasca bastant grossa.
Sí? És a dir, que el que no hagin fet avui, igual demà no acabem de fer-ho bé?
Home, diuen que serà una miqueta contenta, però ja veurem. Sempre passa el mateix, pot passar en dues hores i després treballar. Mm. Bueno, tot resulta que m'ha acabat ara mateix.
A veure, com ha anat avui?
M'ha acabat amb 773 cubetes avui, ja n'hi ha les que hi ha hagut.
Sí?
Hem acabat amb gamba sobre 75 a 80 euros la grossa, la petita sobre 22 euros, la mitjana 50 euros, 54 euros.
Uh-huh.
Hi ha hagut molt de moll, hi ha hagut bastina, hi ha hagut gamba blanca, calamada putera, déu-n'hi-do, el que hi ha hagut també.
Sí.
Vull dir que ha sigut una tarda bastant molt dureta.
Escolta'm, la gamba, m'has dit la grossa, 75-80 euros?
75-80, sí.
Ha pujat, no?, una mica?
Sí, sí, la petita m'ha quedat a 22.
Déu-n'hi-do. Això vol dir que això és perquè ja som a prop d'un mes i mig de Nadal o no té res a veure, és circumstancial?
No té res a veure, perquè aquests dies amb les grans barques, perquè no, de ben a fora hem dit per anar, ens vam anar les més grosses, i déu-n'hi-do, la senyora ha portat 15 de petita, 10 de mitjana i 5 de grossa.
Val.
En sentit, i la lletà, que si l'altre barco, l'altrament ha portat també 10 de petites, 6 de grosses, 54 euros, i la... deu de mitjana i 5 de grossa. Sempre ha anat bé. Bois. Tenim dos bois que hi ha hagut avui, dos blancs vermells de tota classe, calamada putera entre 27 i 28 euros, unes 15 culetes, de barques de 7 quilos, 6 quilos, 8 quilos, amb putera, eh? Uh-huh. De putera, eh?
Escolta'm, també, no, mira, anava precisament al calamar de putera, està allargant la temporada. Recordo que al principi d'octubre dèiem que no se'n trobaven gaires, n'hi havien, però no molts. Home, diguéssim que la temporada s'ha endarrerit, no?
Sí, n'hi ha hagut bastant. Avui ha sigut el primer dia de la setmana que em vull pescar, això sí, eh?
Ah, d'acord.
Perquè els dies de setmana passada no podien passar molt temps.
Val.
I aquesta nit, de moment, estan sortint ara, estan sortint ara mateix, que tothom que pugui veure la part de fons d'ura aquí, veurà molt el temps aquí davant d'Arenys.
Ah, molt bé. Clar, és a dir, surten a la llum, per tant, estan sortint ara a pescar, sí. A pescar calamar de putera.
Sí.
La resta després... Allà... Digues, endavant.
Al matí hi ha hagut seitó, avui també portem tres dies de seitó de 500-400 caixes de seitó, sobre 50-60 euros la caixa, caret, peix caret de preu,
sardina, sí.
Aquí res no n'hi ha hagut, hi ha hagut els altres ports, que ha sigut a Blanes o Barcelona, sonsos, normalment hi ha hagut cada dia, gràcies a Déu, la festa, els sonsos és un peix que cria molt, i tenim molt de sonsos cada dia, tenim aquí 400, 500, 600 quilos de sonsos cada dia, de picar-me.
Carai, Déu-n'hi-do, doncs sí. Em parles de moltes espècies avui,
també,
digues.
Jo també, altre, el Montseny, avui,
sí.
A l'arca Montseny de rastre,
sí.
que ha portat a Baio, ha portat 120 quilos de densos de quilo fins a 4 quilos, uns 120 quilos.
Hosti,
molt més bé. Mois, més calamar, més orell, més besugo, ha fet una bona pesquera també.
Doncs, escolta'm, molt contents de tot el que ens estàs explicant. En total, 773 cubetes les que s'han portat avui a subhasta en el cas d'Arenys de Mar, amb preus avui una mica cars, no ens hem d'enganyar, però, escolta'm, el bon peix no té preu, i, per tant, hem de veure-ho i viure-ho d'aquesta manera. Martí, em tornarà a parlar d'avui en 8, et sembla?
D'acord, fins ara, que sempre... Bona nit a tothom.
Vinga, doncs, bona nit i tapa't, sí. Que deia aquell.
Adéu, guapo.
Fins ara, adéu. Doncs en Martí Cadellans, portant-nos el preu del peix en el cas de la cofradia d'Arenys de Mar. S'està liant el dia i, com deia Martí, s'espera que demà passi un temporal. Veurem quines pluges ens deixa. En cap cas, no patiu, res del que vam viure ara fa doncs, poc més d'una setmana. Això sí, abrigueu-vos. Arriba fred, som a la tardor, a un mes de l'hivern, per tant, és el que toca viure. Nosaltres demà a les 4 tornarem a estar aquí amb vosaltres, novament, a intentar promoure i promocionar aquesta cultura marinera que ens agrada i ens apassiona. Fins demà a les 4.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Hola, què tal? Tu com estàs? Perdona si t'he molestat. No voldria fer-me pesar, però crec que això t'ho he d'explicar. M'han coronat emperador, tinc el control de mil legions. toca dir res més, que jo ja no canviaré. La meva vida és perfecta, però tu no l'entens. I si no tornes mai més, doncs mira, a mi ja em va bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.